Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Sabeu que una de les begudes que es fan més a l'estiu és el gin tònic? I és que ja fa una bona colla d'anys que va tornar a florar, com una florida de bolets a la primavera. I és que d'on va sortir el gin tònic? Doncs diuen que hi té alguna cosa a veure els soldats britànics desplaçats a la Índia, que perquè no contraguessin la malària se'ls hi donava una beguda així molt amargant, molt, molt, i perquè no sigui tan amargant li donaven una miqueta d'aigua, allò amb una miqueta de carbònic i una miqueta de dolçor. I així és com el senyor Schweppes, sí, el senyor Schweppes, va decidir que d'això n'havia de fer una beguda, la tònica, i que es podia barrejar amb la ginebra, un destil·lat fet a partir del ginebró.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Comencem la tercera setmana d'aquesta fonda d'estiu i ho fem molt ben acompanyats. Tan ben acompanyats que tenim un pica-pica que, tranquils, que no us faltarà de res. Mireu, tenim l'Imma Puigcorbé que ens porta el seu tuit. Avui anem cap al mercat d'Horta a veure què s'hi cuina amb aquesta cuina de mercat. Al Bocato di Cardinale avui tenim l'Antoni Campins i la Judith Càrtex ja la tenim ben preparada per portar-nos, atenció, l'onzè estil de cervesa artesana que tindrem avui a la Fonda de Catalunya Ràdio. Serà amb trago curt? Serà de trago llarg? Serà d'aquelles que es pren a temperatura més tirant ambient? O serà d'aquelles que són més fresquetes? Ja ho veureu, ja. Després tenim en Josep Lluís, el nostre home més deliciós, que avui ens parla del Luguei. Sabeu què és el Luguei, no? Doncs atenció, que ho sabreu. I la Ari Rodrigo ens porta al restaurant Gelida, a la Guia Virgínies de la cuina catalana. Després ens ho passarem de meravella en País de Préssecs. Avui anem a parlar de botifarres, anem a parlar de tradició, però també, atenció, anem a parlar d'innovació. I acabarem el programa, doncs home, a l'Alt Empordà. Anirem al Cellerrim, que allà hi tenim el nostre estimat Jordi Esteve, que ens deixarà un tastet de la seva poesia lliure. Què? Us ve de gust? Sí? Us agraden les botifarres? Doncs va, feu l'amanit i el pa amb tomata, que ens hi posem. El tuit de l'Imma Puigcorbé.
Tros nou per les nenes de casa. No tenen espera i bramen. Però és que aquest any, amb la pluja, els sembrats estan preciosos i veure-les menjar amb aquesta falera ens té el cor i l'ànima robada. Som ramaders i cuidar cada dia aquestes bèsties és el que ens fa feliços.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I ens n'anem cap al mercat d'Horta perquè allà hi tenim un carnisser que es diu Oriol, que m'han dit que té un xai esplèndid. Oriol, molt bon dia.
Molt bon dia.
Què tal aquí al mercat d'Horta? Com va això a l'estiu?
Molt bé, aquí, bueno, ara amb l'estiu hi ha menys gent, però bueno, la gent que hi ha sempre té ganes de cuinar una miqueta.
Però els que hi ha gasten ara, perquè com que no treballen també tenen més ganes de cuinar, no?
Exacte, tenim els avis que hem de cuidar els nets, correcte.
Escolta, tu tens bona vedella i bon xai, m'han dit, eh?
Correcte, això diuen els meus clients, almenys.
Això, això. Escolta, quina recepta ens faries amb xai que sigui ben bona i gustosa?
Mira, avui us volia presentar una recepta d'espatlla de xai al forn. Una espatlleta d'aproximadament 900 grams, una mica de mercadeta. La posarem amb aigua freda, submergida, hora i mitja, amb unes fulletes de llaurer i romaní, i res, la deixem submergida amb aigua. Quan ja hagi passat l'hora i mitja, es deixem al forn a 220, quan la tenim calentet, afegim amb una safata, un llit de patata, un llit de ceba i un llit de poma laminada, afegim l'espatlla a sobre, que l'hem treta de l'aigua, baixem el forn a 160 i la posem durant 2 hores i quart aproximadament. Anem donant-li la volteta i ja està. El truc aquest de l'aigua servirà perquè la carn absorbirà l'aigua i després, durant la cocció, el deixarà anar. I no se'n ressecarà tant el producte.
Clar, ara jo tornava a dir, ara segurament que molta gent s'estarà plantejant i preguntant per què l'Oriol posa l'espatlla de xai amb aigua aquesta estona.
Correcte, doncs és com he dit això, perquè l'espatlla hidrati, agafi més aigua de que li pertoca, per a l'hora de coure anirà deixant aquesta aigua, però mai deixarà l'aigua que té la pròpia carn. Per tant, ens quedarà una espatlleta o una carn ben melosa.
Escolta, i tu quan fas això, aquesta aigua, fas allò que fan, per exemple, que feu molts carnissers, diguem-ne allò a l'engròs, allò de la salmorra, posar-hi una petita quantitat de sal perquè l'espatlla ja quedi saladeta?
No, jo sóc més partidari de salar abans de la cocció, però no posar-la amb l'aigua, perquè hem de recordar també que l'aigua que fas deshidratar. Llavors, jo sóc partidari de, ja dic això, posar-la quan la posin al forn, una miqueta.
Doncs mira, fem una cosa, ves preparant un parell d'espatlles de xai, Oriol, que en Dani Jiménez i jo, quan acabem el programa, venim a buscar-les i anirem a comprar la poma, la patata i la ceba per fer aquesta espatlla rostida.
Perfecte, però amb una condició. Jo poso l'espatlla, però vosaltres porteu un bon vi negre.
Home, cap problema, això. Escolta...
Vale? Algú de Déu Penedès, no hi ha problema.
Doncs va, anirem al Penedès, passarem primer... Doncs arribarem una miqueta més tard, Oriol?
Vale, no hi ha problema, perfecte.
Oriol, moltes gràcies des del Mercat d'Horta.
A vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.
El pernil artesà de Can Mateu us ofereix aquest espai.
I avui, al Bocato di Cardinale, l'inventor de la pinça, Antonio Campins. Antonio, per esmorzar, dolç o salat?
Salat. Esmorzar de forquilla.
Sí? A veure, del mar, què és el que t'agrada més?
El marisc.
El marisc?
Dintre del marisc, els percebes i les ostres.
Oh, i de la terra?
De la terra, el porc, per sobre de tot, i el xai.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Una truiteta poc feta amb pa amb tomàquet.
Un vici culinari que puguis explicar.
Doncs seria, jo què sé, a vegades compro gazpacho ja fet.
Quin utensili de la cuina no pots estar sense ell?
Les mans.
Un sabor o aroma de la teva infància?
El de la tripa. A mi m'encantaven els plats de tripa que feia la meva àvia i els tinc gravats al cap.
El dia de festa vas a dinar a...
A restaurants, normalment, de proximitat i a poder ser al voltant de la costa.
Quin és el teu bocato di cardinale, aquella mossegada que et fa veure les estrelles?
Jo no podria viure sense un pernil ibèric de gla.
Un producte que no suportis?
El natto japonès.
La truita de patata, amb ceba o sense?
Sempre amb ceba.
I l'última, acaba la frase. Un bon tall de pernil salat amb...
Un millor pa.
Antonio Campins, moltíssimes gràcies.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès, salat a mà, peça a peça i assecat sense pressa, com es feia abans a les masies de pagès. El pernil de Can Mateu està elaborat amb pernils de races seleccionades d'origen 100% català i compta amb el segell de Girona Excel·lent. I ara te'l portem a casa. Compra'l al nostre web pernilscanmateu.com.
Ja la tornem aquí, la nostra, la inigualable, la 360, la 720, la cervesera Judit Càrtex. Vinga, hombre, ja obre aquí l'ampolla. Judit, bon dia.
Bon dia, jo vinc super preparada.
Com anem? Quin estil ens portes avui?
Molt bé, avui us porto una Weissbier, una cervesa de blat a Alemanya.
Aquesta és l'única, em sembla que sé dir, no?
Weissbier,
no? Weissbier. Cerveses de blat. Aquelles que són una mica tèrboles, no?
Són una mica tèrboles. Realment el blat transfereix una mica de tèrbolesa a les cerveses. En aquest cas, anem a Sitges, a la Sitgetana, a la seva cervesa Weissbier. És una cervesa que ha guanyat diverses vegades el premi al Barcelona Beer Challenge, el concurs que organitzem des del Barcelona Beer Festival, en aquesta categoria. És blat alemany, és pàl·lida, refrescant, una mica llupolitzada, una miqueta. Té un final sec, és esponjosa, és un perfil de fermentació únic que porta un caràcter a plàtan madur i clau d'olor. És molt característic de les cerveses alemanyes. És l'escuma és molt cremosa, fa aquells barrets. La terbolesa del blat, com has dit, és present, no és una cervesa bruta, és una mica tèrbola. És molt efervescent. Potser coneixem la Eichinger, la Schneider, la Westepanner. És sobretot famosa a Bavària, al sud d'Alemanya. I aquesta l'hem fet a Sitges, 5,4 graus, ideal per beure tot hora.
Com, deixa'm fer una cosa, deixa'm trucar aquí al Via Veneto, que jo em sembla que aquesta, amb uns creps suset, hi deu anar de meravella.
És que a més els fan molt bé. Jo també, a banda, amb carns blanques, la veig molt, el brie i el camembert, perquè són molt cremosos, i aquesta cervesa ho és, i amb un humus de cigrons.
Mira, sí.
Aquest granet,
sí, te'l compro, te'l compro. Home, si aquest humus de cigrons me deixes posar-hi, per exemple, no sé, no gaire, tampoc, però una miqueta, allò, uns seitons per allà al damunt.
Home, saps que anem millorant aquí,
ja,
eh?
Ja dic poquet allò que no sigui molt envinagrat, perquè si no després en poder...
Ens dominaria massa, però sí que estic totalment d'acord. La Sitgetana és un d'aquests taprooms que es pot anar a visitar. És veritat que està en polígon, però podem fer el vermut a la Sitgetana i després ja anirem a la platja. És meravellós el taproom de la Sitgetana. A més, poden fer concerts, poden fer actes, Terrassota, té una bona sala, veus la fàbrica d'elaboració des de la barra, és una meravella i són una gent magnífica, la Sitgetana.
Mira, encarrega taula que hi anirem. Això sí, primer anem a buscar els crepsoset aquí al,
això amb mateix, els veïns. Ja estic trucant al Marcus, ara hi anem.
Càrtex, moltes gràcies.
Salut per tothom.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I amb aquesta sintonia tan deliciosa arriba en Josep Lluís Penedès, l'home d'Un Delicioso Mundo a les xarxes. Josep Lluís, bon dia.
Bon dia, Pep, què tal?
Escolta'm, què? Em vas deixar parat amb això del balut, eh? T'ho haig de dir.
Et va agradar?
No, sí, encara no l'he tastat. Cap on anem avui? A quin lloc del món anem?
A veure, ens quedem a Xina.
Xina,
vale? Molt Xina bé. És un país enorme, ja ho sabem tots. Quatre grans cuines que es subdivideixen en vuit grans cuines. I, a més, tu a la Xina, quan fas 200 quilòmetres, el menjar canvia. O sigui que, imaginem-nos la riquesa gastronòmica. No és... tenera con salsa d'ostres, ni pollastre a la llimona, ni arròs tres delícies. I per sort, a Barcelona, cada cop és més fàcil trobar restaurants amb, bueno, que fan aquesta mena de cuina, no? La de Sichuan, la del Nord, la cantonesa... Però també comencem a trobar ja les rareses d'algunes cuines. I vull parlar del Lu Wei.
Lu Wei, què és això del Lu Wei?
Això són unes tapes.
Tapes.
Val? O sigui, com ens anem... Mira, anem a fer
les patates braves xineses, no?
Exacte. Llavors, què té de curiós? Doncs que aquí les tapes, a cada casa que venen Lu Wei, tenen una olla on aquella olla no s'apaga mai. I es va coguent, i van posant aigua, i van posant els ingredients, i això tota l'estona, setmanes, mesos, anys, les més cotitzades... Tenen olles que no s'han apagat en moltíssims anys.
Escolta'm, i a la nit que hem de posar-hi algú de retent allà?
O baixar molt el foc, tu, i una gran olla, i allò va fent xuxu.
I que vagi fent xuxu.
Sí. Què tenim a l'olla? Peus de porc, peus d'ànec, peus de pollastre, el cap de l'ànec, la llengua de l'ànec... I això s'acompanya a basar en aquell lloc, et demanes una cerveseta ben fresca i aquí tens les teves tapetes. I això és molt habitual i es diu Lu Wei. Es va posar molt de moda en els 80 i s'ha replicat a tot el país. I aquí a Barcelona el pots trobar.
A veure, on trobarem aquest Lu Wei?
Mira, hi ha dues senyores xineses, jo diria noies, que s'ho han currat moltíssim i van començar en un petit restaurant fent les creps xineses. Un dia parlaré de les creps xineses. I també fent Lu Wei. Doncs ara ja tenen dos restaurants. El restaurant... Ara no me'n recordo com es diu, perquè el nom és xinès. Hi ha una... La Meridiana... Ai, senyor, ara t'estic fallant. Sichuan... Bueno, tu poses creperia xina. Mira,
creperia xinesa.
Exacte, busques. Exacte. Creperia xinesa, en el Google Maps et sortiran dos. Una que està, si no m'equivoco, per la zona d'Hospital Clínic i l'altra et sortirà a la Meridiana. a tots dos el fan, no s'ha d'estar per fer una diferència, però a tots dos fan l'Uwei. Els demanes, ei, jo vull l'Uwei. Ah, hi ha un supermercat, a un supermercat de Santa Coloma, un d'aquests supermercats, el més gran asiàtic, els diumenges tu entres i a la mà dreta tenen un lloc petitet i tenen l'Uwei. L'Uwei, allò, take away, no?
Josep Lluís Penedès, escolta'm, entre el Balut i el l'Uwei, déu-n'hi-do. El tastarem. Tot anirem a tastar i ja et direm el què. Moltíssimes gràcies, delicioso.
Un plaer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I avui, a la Gui Virgínies, l'Ari Rodrigo, de Fooding BCN. Ari, molt bon dia.
Bon dia, Pep, com estàs?
Escolta, em va encantar la teva recomanació que em vas fer l'altre dia de Roda de Barà. I avui, a on anem?
Avui ens quedem a Barcelona.
I a Barcelona, cap a on anem de Barcelona? A veure, perquè Barcelona és molt gran, eh?
Ens quedem a l'Eixample, un clàssic, el Gelida.
Home, quins esmorzars, el Gelida.
Sí, sí, esmorzars de forquilla, com calen, i uns dinars boníssims.
A veure, i què hi menjarem aquí?
Doncs aquí pots començar a les 9 del matí amb unes llenties, uns callos, una capipota, una botifarra amb mongetes, el que més t'agradi.
Escolta, unes llenties? Tu ets forofa de les llenties?
És el meu plat preferit, les llenties, i aquí les fan molt bones.
Però clar, per esmorzar un plat de llenties, això déu-n'hi-do, no?
Només apte per campions, això, eh?
Déu-n'hi-do. Clar, és d'aquells llocs, suposo, que trobar-hi taula deu costar, sobretot a l'hora d'esmorzar.
Sí, però si vas d'hora i amb una mica de paciència, la gent ve a esmorzar i marxa, o sigui que trobaràs taula segur.
Doncs escolta, el Gelida, aquest restaurant espectacular d'aquí de l'Eixample de Barcelona, mira, de fet el tenim bastant a prop de la ràdio. Què et sembla si t'esperes una miqueta, acabem el programa i anem a dinar?
I tant, jo vaig tirant i agafo tauleta a la terrassa.
Doncs Ari, el Gelida entra a la Gui Virgínies de la cuina catalana.
La Fonda.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I avui fent camí cap a Ordal. Ara, sobretot, que no m'equivoqui, perquè si dius l'Ordal, aquesta gent s'enfada, perquè és Ordal. De fet, és un dels pobles, diguem-ne, que està dins del municipi de Subirats, aquest espai fantàstic que toca llindar entre el Baix Llobregat i Sant Sadurní d'Anoia. I és que avui vinc a veure un botifarraire. Bé, no sé si és un carnisser que fa botifarres o un botifarraire que fa de carnisser. En l'Enric Rossell de Calestavet, que veig que està tancat aquí, caram. Ah, que, mira, ja veig que m'obre la porta al costat. Enric, bon dia.
Hola, bon dia, Pep.
Escolta'm, jo em pensava que entraria en una carnisseria i d'això, i veig que la carnisseria està tancat i aquí no hi ha carnisseria.
No, aquí no trobaràs carnisseria. Aquí trobaràs l'Obrador i la carnisseria la trobaràs a Vilafranca.
A Vilafranca del Penedès.
Exacte, és on tenim el punt de venda, el tenim allà.
Escolta, Enric, tu ets d'Ordal de tota la vida?
No, jo sóc fill de Sant Martí Sarroca i vaig conèixer una carnissera molt eixerida i cap a Ordal que vaig venir. I fins ara estem aquí.
Sí, que tu ets el gendre de Calestavet.
Això mateix, jo sóc el gendre, que diuen que els gendres no són els que ho ensorren tot, al final, les empreses, al cap de la tercera o quarta generació. Però, bueno, de moment intentem que no passi, eh? Intentarem seguir.
Mira, és que arriba aquí la mestressa, la Montse Ros, la filla del jefe, no?
Ah, això mateix, és la filla del jefe, exacte.
Montse, bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, vas a pillar-ne un d'aquí del costat, però no s'ha quedat aquest, eh?
S'ha quedat i ben quedat. Sí, sí, ara ja és d'Ordal, ja.
Escolteu, i vosaltres què sou? Botifarraires que feu de carnissers o carnissers que feu de botifarraires?
Jo crec que som carnissers, però que fem de botifarraires. Ens hem especialitzat en el món de les botifarres i l'embotit, diguéssim, en general.
Jo quan vaig al concurs de botifarres d'ou que es fa a Barcelona i també el concurs de llengua, sempre hi ha aquelles botifarres de Cal Estevec que són d'aquelles que sempre marquen tendència, no? I de fet, com va ser això que vosaltres us dediquéssiu a fer unes botifarres, podríem dir, Enric, 2.0, no?
Bé, bueno, la imaginació, les ganes de fer coses diferents, no? De sortir de la rutina, de que quan li presentes el producte a un possible client no li vagis oferir el que li ofereix tothom, sinó que diguis, mira, pues, pots tenir aquest producte que és completament diferent i no trobaràs en un supermercat.
Com va començar tota aquesta història, Montse? D'aquí Cal Estevet.
Bueno, els meus besavis ja era la botiga de tota la vida del poble, era el Colmado, on sempre, bueno, venien de tot i van anar passant els meus avis, els meus pares i fins a arribar a nosaltres.
Clar, és que jo veient una miqueta, suposo que aquest poble, amb aquesta carretera que teniu aquí transitada avui tranquil·leta, però suposo que aquesta carretera abans devia ser un bullici, no?
Sí, la veritat és que sí. Bueno, jo no ho havia vist, però el que m'han explicat els meus sogres doncs era que hi havia èpoques, als anys 60, que no hi havia l'autopista, els cotxes quedaven parats aquí davant la botiga i la senyora estava al cotxe, sortia del cotxe, venia a comprar i el seu marit estava en el cotxe i quan sortia encara estava aturada al mateix lloc, no? I bueno, una vegada va haver-hi l'autopista, doncs tot va canviar. Però sí, sí, això era un bullici continu.
Un pensa en Ordal i pensa sobretot en els préssecs d'Ordal, no? Que ara a l'estiu, diguem-ne, tenim els dissabtes que tu pots venir aquí a comprar aquests préssecs fantàstics que hi ha, però a Ordal hi ha moltes més coses, per exemple, no? Aquest obrador Cal Estevet, aquests carnissers de tota la vida, que sobretot, diguem-ne, si alguna cosa, diguem-ne, molta gent us coneix, és per això de les botifarres. Però clar, per fer botifarres, diguem-ne, a part de la de sal i pebre, hi ha molta cosa per fer. Com és? És a dir, quines són les coses que heu de tenir en compte a l'hora de fer una botifarra i de dimensionar una botifarra amb altres sabors?
Bé, la veritat és que hi ha una part molt important de l'imaginació que puguis tenir o pensar en un territori. Per exemple, ara a l'estiu fem una botifarra pensada en les Illes Balears, concretament a Menorca, en la qual porta sobrassada menorquina, formatge de Moho i ginxoriguer. Llavors seria un producte preparat, o sigui, pensant en aquella zona. Ara, quan comença la fira del préssec, doncs començarem a elaborar diferents productes en préssec d'aquí d'Ordal, com pot ser una sacallona en préssec, un paté de préssec o un bull blanc en préssec d'aquí d'Ordal. Vull dir, jo penso que és jugar i no tancar-se en banda. Vull dir, un any, com tu saps, vam presentar una botifarra d'ou amb un croissant i pernil a dintre. El primer dia que la vam provar vam dir, home, doncs, per què no? Presentem-la. I darrere d'aquesta botifarra d'ou hi ha hagut altres companys que han fet botifarres amb pa de pessic, amb tortell, vull dir que ha marcat una mica una línia que a mi m'agrada, no? Que la gent perdre la por a fer coses d'aquest tipus.
Clar, és que aquí podríem dir que això és una mica com la cuina, no? Tenim la cuina tradicional i tenim la cuina d'avantguàrdia, aquesta cuina d'autor, i moltes vegades, tu ho has dit, no? És a vegades a perdre la por, és a dir, no tot es pot barrejar aquesta vida, perquè clar, hi ha coses que no tenen sentit barrejar-les, tot i que és veritat que, tal i com diu també un bon amic del programa, un formatger, en Salvador Maura, ell té una frase a vegades per definir certs formatges que diu que són accidents afortunats, no? Jo no sé si heu tingut algun accident afortunat d'aquestes proves que heu fet, que algun dia heu dit, caram, tu, això no m'ho pensava i en canvi queda de meravella.
Bueno, ara fa poc hem tingut un accident d'aquest tipus, però ha sigut un accident buscat, eh? Ens volíem presentar al concurs de la llangonissa i volia fer una cosa diferent. I amb unes caves que estan aquí a Sant Pau d'Ordal, les caves Albert i Noia, vaig parlar amb en Josep Maria, el propietari, i li vaig comentar si li podia portar unes llangonisses per posar a la cava, perquè aquesta llangonissi rebés l'aroma de les caves a través del fong. I va dir, pues mira, les pots portar. I ho vam fer. I ara tenim el fong al nostre secadero i té un gust diferent, té un aroma peculiar. El que passa que no va arribar al concurs perquè vam anar tard, però bueno, estic content perquè vam dir, provem a veure què passa, vam tenir sort i va funcionar, eh? El que passa que potser va funcionar molt i va sortir molt de fong, excessiu, però bueno, d'aquest error n'hem après i això és el que ens ha agradat.
Bueno, els embotits, diguem-ne, curats, si una cosa tenen, és que són vius, és a dir, tu els afàs, però quan els afàs estan inacabats, els hi falta tota aquesta altra feina, que és la curació, que això només amb saviesa, tecnologia, i a vegades la tecnologia és obrir i tancar portes, però a vegades és tenir el gran control, no, de la humitat, de la temperatura, de les corrents d'aire...
Exacte, sí, sí, i la paciència. Jo crec que l'embotit curat l'hem de tenir molta paciència. A vegades ens sembla que ja el tenim i no és així. Aquell producte el deixes dues setmanes més en el secadero i ha canviat completament la textura, l'aroma, el gust, i sembla un altre tipus d'embotit que t'has menjat fa 15 dies i dius, ostres, això és el mateix, sembla que no pugui ser. I és així, és real.
Avui som a Ordal, a Cal Estevet, a un obrador de xarcuteria i de carnisseria que hi he vingut perquè a mi em varen dir, escolta'm, aquí n'hi ha uns que fan botifarres de meravella i els que som botifarraires per autonomàcia ja ho sabeu que anem a buscar les botifarres on sigui, a la Seca, a la Meca i al Vall d'Andorra, i avui ens trobem aquí, i és que aquí a Ordal es fan botifarres de totes menes, amb l'Enric Rossell i la Montse Ros. Enric, tu ja eres carnisser d'ofici?
No. Això em va venir degut a conèixer la Montse, que és la meva dona. El meu ofici era arborista.
Com? Ja, a veure, ja, expliquem això.
Jo em dedicava a la poda d'arbres monumentals i protegits. Voltàvem per molts llocs i podàvem arbres centenaris.
I ara la Montse em dirà que el vas conèixer al capdamunt d'un arbre podant, no?
Quasi. Ja quan el vaig conèixer ja feia aquests viatges i a dalt dels arbres, sí.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, això sembla allò, el guió d'una pel·lícula d'aquelles de tipus Nothing Hill, eh?
Sí, una mica. El que va passar és que els dos últims anys que em vaig dedicar a aquest ofici vaig ser, l'últim any, precisament vaig ser encarregat de la poda de l'arbrat de Barcelona per una empresa que va guanyar el concurs. I en allà vaig veure que havia de canviar. Em vaig agobiar, no m'agrada la ciutat, no m'agraden que em facin fer coses que no m'agraden, que no estic d'acord. Hi havia polítics que em feien fer coses que no estava d'acord i vaig dir fins aquí. I vaig venir aquí amb els meus sogres i amb la meva dona i els hi vaig proposar que em volia canviar d'ofici i no ho entenien. Deien, home, però si tens un mes i mig de vacances, fas l'horari que vols. I sí, però dic, tot el meu esforç se l'emporta un altre. Dic, jo vull que el meu esforç me'l vull quedar jo, i això vull que segueixi, que no es tanqui. I em van dir, tu mateix, ja saps el que hi ha. Hores, molta dedicació, però bueno, amb molt d'entusiasme, amb ganes d'aprendre, me'n vaig anar a estudiar al gremi, en allà vaig conèixer una persona que em va influir moltíssim, que era en Pere Duran, que era un gran mestre xarcuter, que era fill de Sant Sadurní d'Anoia, que ara fa uns anys ja ens va deixar, i ell va ser qui més em va influir en el tema de treballar a l'embotit d'una manera diferent. Em feia anar, quan just acaba d'estudiar, vaig anar amb ell dos o tres cops a França perquè em deia has de sortir per veure coses diferents, i era una persona molt insistent, vull dir, en tema de qualitat i fer coses diferents i proves. I te'l podies trobar un divendres aquí al nostre obrador, venir i ell, que se li hagués ocorregut una idea, discutir-la tots dos i aquí passar-hi 3 o 4 hores, i fins que la meva dona baixava i em fotia crits i em deia, bueno, què? Pararem o no pararem? I llavors, doncs, bueno, paràvem i ho deixàvem fins l'endemà, i així ens descobríem coses i és com més vaig aprendre, sincerament.
Ara em fas pensar en una frase que vaig sentir fa poquet, no te la diré bé, però era algo així com parlaven de com una persona podia ser feliç amb una feina, no?, amb un ofici, i deien alguna cosa així com que un havia de lluitar pels seus somnis perquè, si no, el que feia era acabar treballant pels somnis d'un altre. Tu ets bastant inconformista, crec, no?
Sí, la veritat és que sí. Jo ja et dic que estava treballant per aquesta empresa i qualsevol s'hi hagués quedat. I jo no volia fer coses que no estava d'acord, que no creia que eren correctes, i vaig dir prou, fins aquí. I després, quan em vaig dedicar, vaig canviar l'ofici en el que estic fent ara, vaig començar ajudant-los a les tardes, quan no treballava en el món dels arbres, i em va començar a agradar, fins que el meu sogre em va dir: jo ja no et puc ensenyar més, com no t'espavilis tu, pues, estudiar, i, bueno, i és el que vam fer. Vam anar a estudiar i aprendre, i seguim estudiant i aprenent, perquè no podem acabar mai. Vull dir, precisament ara, fa poc, he comprat el llibre d'en Josep Dolcet, que trobo...
Mira, l'hem tingut aquí a la Fonda fa poques setmanes.
Doncs penso que és un llibre molt interessant i, bueno, me l'estic llegint perquè trobo que aporta coses molt importants pel bé de l'ofici dels productes que elaborem.
Va, escolta, Enric, m'ensenyes a fer botifarres o no?
Ah, sí, 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 i tant.
Clar, perquè, escolta, fer botifarres no és agafar carn qualsevol, trinxar-la a la màquina, posar-hi sal i pebre, posar-la en un budell i ja la tenim feta. Aquí hem de començar, primer de tot, per la matèria primera, que és el porc. El porc, la truja, o no sé, tu, quin tipus de porc t'agrada?
Nosaltres el que treballem, sempre intentem conèixer primer de tot el criador del porc, la persona que... I utilitzem porc d'Uroc, no ens agraden les carns blanques, de porc blanc, i utilitzem porc d'Uroc. Intentem tenir el producte... El més important per nosaltres és que arribem a unes condicions de fred molt importants, perquè hem d'intentar que no es trenqui la cadena de fred, i una vegada nosaltres rebem el producte aquí, seguim amb aquesta constància, sobretot tot molt net i les temperatures ben fredes. I d'aquesta manera podem arribar a estalviar-nos molts additius i moltes coses que es posen innecessàriament.
En Dolcet, un bon amic de la Fonda d'aquí de Catalunya Ràdio, sempre parlem d'això i una d'aquelles coses és, escolta-me, porc. Porc castrat o truja? Perquè això del porc sense castrar em sembla que no us agrada gaire, eh?
No, la veritat és que no. Precisament aquí me'n recordo, quan teníem la botiga, que hi havia una veïna del poble que quan compràvem antigament algunes canals, de seguida ho notava. Deia: aquest porc no ha estat castrat, ja t'han fotut. I tenia el sentit de l'olor, l'olfacte, el tenia molt desenvolupat amb aquest aspecte i t'ho deia de seguida, eh?
És que jo tinc entès, a mi m'han explicat que aquest sentit, diguem-ne, aquesta manera de que unes persones puguin, diguem-ne, o són més sensibles a sentir aquesta, això que en diuen popularment porc sense senar, que no tothom el té igual, no? I que, per exemple, diu, sobretot la gent del nord d'Europa, diu, no la té gens. En canvi, més, diguem-ne, cap avall, la tenim més.
Sí, l'altre dia estàvem precisament amb un company que té una granja de porcs ecològics, Albi, en l'Eduard, i parlàvem d'aquest tema, de gent que té aquest sentit superdesenvolupat i gent que no. Ell parlava d'un amic seu, en Filó, i deia que ell té el sentit aquest superdesenvolupat, pot anar amb un secadero que hi hagi 10.000 pernils i sentir l'olor que hi hagi un pernil que no sé, que sigui d'un porc no castrat i trobar-lo. Vull dir, això és difícil. Pues ell ens explicava aquesta anècdota que ho havia vist.
Aquí és on comencem a veure, Enric, que hi ha una gran diferència quan a vegades després anem amb un taulell d'una carnisseria o d'una botiga, etc, de que hi ha preus i preus, no? I diguem-ne, comencem, diguem-ne, per la qualitat del producte, pel tipus de producte, per la raça, no? Tu parlaves ara de porcs blancs, diguem-ne, mira, doncs són més, diguem-ne, coneguts o són més interessants per gent que només vol, diguem-ne, talls de porc i que no vol greix, i en canvi vosaltres trieu pel d'Uroc. Diuen que, Enric, del porc s'aprofita tot, del morro fins a la cua, però clar, escolta-me, hi ha unes diguem-ne, unes parts del porc que van més bé per fer la botifarra, diem-li ara la botifarra de sal i pebre, i després ja anirem evolucionant. Quina és la part del porc? Mira, ara veig que te n'estan entrant de porcs. Quina és la part del porc que va més bé per fer botifarres?
Nosaltres les parts del porc que utilitzem per fer botifarres utilitzem l'espatlla i la viada o la panxeta. És la que sempre hem utilitzat tant en porc d'Uroc com que som un obrador certificat en productes ecològics amb la botifarra ecològica que elaborem, que comprem el porc ecològic i utilitzem el mateix.
La part de l'espatlla ens dona la part magra, la part de la panxeta ens dona una part de magre, però també ens dona la part de greix, però sobretot el que és molt interessant, i abans que parlaves de Menorca, allà que amb el tema de la sobrassada el greix són molt prim mirats, clar, és que el greix que et dona la panxeta no és el mateix tipus de greix que et dona la papada, no?
No, és completament diferent. És completament diferent. La papada l'utilitzarem per un producte com una botifarra blanca, un bull blanc, almenys és on l'utilitzem nosaltres. En el producte fresc, panxeta és el que s'utilitza aquí a casa.
Hi ha una altra cosa molt interessant que a mi m'agrada molt, i és que trobo que això és d'un punt, diguem-ne, d'artesania alimentària, que és, direm, no? La sal, molt bé, no? Però és el tipus de sal i, sobretot, sobretot, el tipus de pebre, perquè, escolta'm, hi ha pebres i pebres, al món.
Nosaltres el pebre que utilitzem, comprem pebre en gra i el piquem al moment, perquè creiem que d'aquesta manera tenim els aromes al moment, no es perden, i a la que ho barregem amb la carn es nota molt més, es nota el gust, és completament diferent.
Escolta, una cosa que és molt important també és aquesta màquina de trinxar que tens aquí, que a l'hora de trinxar també s'ha de tenir molt en compte això, eh? Aquí hi ha tecnologia.
Sí, és molt important. Primer, que les gabinetes tallin molt bé i estiguin ben esmolades, i després que estiguin fredes. Perquè, clar, en el procés de picat escalfem la carn i podem alterar les proteïnes de la carn, i d'aquesta manera, amb la temperatura, aconseguim que això s'eviti i d'aquesta manera surt un producte molt millor. Quant a color, a granulat, perquè si tinguéssim les gabinetes mal esmolades el granulat no sortiria correcte, quedaria una botifarra embarrada, lletja...
Espera, què vol dir això d'embarrada?
Bueno, seria una botifarra que veuríem com llefiscosa, no es veurien els grans ben marcats, sinó que estaria tot més uniforme, i d'aquesta manera, bueno, amb fred i una gabineta ben esmolada aconseguim que això no passi.
Clar, sobretot per aquest tipus de greix, perquè clar, aquí hi ha una cosa molt important, que moltes vegades, diguem-ne, el públic final això no ho sap, és a dir, tu agafes el magre d'una carn, sigui de porc però de qualsevol, tallat ben petitet i tu el vas remenant, i aquell magre per si sol, diguem-ne, ja s'enganxa, no? És a dir, aquest és el quid de la qüestió, el fet de barrejar també la carn de la botifarra perquè faci la seva feina, ni barrejar-la poc ni barrejar-la molt.
Exacte, hem d'aconseguir extreure la proteïna una mica, però fins a un cert punt, que fem un bon lligat, però que no ens passem de lligat, perquè si no, després, quan mengem aquesta botifarra, o pot ser un xiclet, o no la podrem acabar de mastegar. Ha de ser un producte que en boca sigui fàcil de mastegar i es vagi desfent. I, sobretot, que al cap d'una estona recordem aquell gust d'aquell pebre, o si és un producte que portés un altre tipus d'espècie, que ens vinguessin ganes de seguir-ne menjant.
Clar, i llavors hi ha una cosa molt important, que és el budell, que és la tripa, que aquí la naturalesa del porc hi ha la porta de sèrie.
Exacte, tripa de porc, sí, sí. És la que s'utilitza per fer el tema de la botifarra. Per fer salsitxa s'utilitza tripa de xai, però per fer botifarra, tripa de porc.
Montse, de botifarra de sal i pebre és la primera, però quantes variants de botifarra arribeu a fer aquí a Calestabet?
Ui, la veritat que moltes. Potser en tenim una cinquantena, però com que les anem fent per temporada, ara començarem amb la de préssec i així anem variant.
Hosti, tu, clar, és que clar, això de fer, diguem-ne, territori i temporada fa que això no es pugui acabar, no?
No, això no es pot acabar mai. Sempre s'ha d'estar pensant en coses diferents i sabors diferents i barreges diferents. No podem tancar-nos de dir això ja funciona i ens quedem aquí. No, això mai.
A veure, va, quines botifarres heu fet avui? Perquè suposo que, tot i que en feu 50 de diferents, cada dia no el feu totes 50.
No. Precisament hi ha un dia a la setmana, que és el dimecres, que és el dia que més botifarres diferents fem. Podem fer entre 6 o 7 varietats diferents el dimecres. Els altres dies en fem dues, tres de diferents. Val?
Clar, perquè m'imagino ara, el dia que fas aquella botifarra d'ou de croissant, aquí, o em sembla que en feies una de patates braves, potser?
Sí, en fèiem una amb patates braves. Són productes que fem només aquests especials els fem per Dijous Gras, perquè creiem que durant el mes de febrer aquest producte sí que el fem, però sí, fèiem botifarra d'ou amb patates braves.
Era... Clar, una cosa, Enric, és les botifarres, diguem-ne, de coure, no? La botifarra de sal i pebre, amb totes les variants que un pot arribar a tenir. L'altra ja són les botifarres cuites, que, de fet, la botifarra d'ou crec que està començant, diguem-ne, a obrir-se, no? No només això, fer-la només exclusivament pel dimecres de cendra, sinó que ja la temporada és molt més llarga.
Sí, nosaltres, no sé si és degut al tema del concurs, de botifarra d'ou en fem tot l'any, no podem deixar de fer-ne. Aquestes especials que parlàvem ara, de croissant o de patates braves, sí que les ajustem a la temporada de la botifarra d'ou. Però durant tot l'any, botifarra d'ou en fem molta.
Escolta'm, la botifarra d'ou, aquesta botifarra, diguem-ne, tan coneguda com diem el dimecres de cendra, que, clar, per mi la botifarra d'ou allà a la dalt a la Garrotxa és molt diferent d'aquesta que feu vosaltres. També té la seva part d'història, no? Perquè aquí va molt de rovell.
Sí. Bueno, a part, nosaltres vam, bueno, buscant llibres d'aquí, llibretes d'aquí de la família, vam trobar una recepta antiga i aquesta recepta la vam adaptar una mica a les èpoques, perquè si haguessin fet aquella recepta que es feia abans, ens haguessin dit que allò no es podia menjar.
Montse, aquí el llegat de la família Ros, vigila que el gendre el coneix, eh?
Bueno, va robant receptes, però les millora.
Ah, bueno, clar, de fet es tracta això, no?, també d'innovar, no?, com dèiem, i d'actualitzar.
Sempre hem d'estar innovant i actualitzant-nos, no ens podem quedar estancats. Seria un error molt gran.
Escolta, els ingredients d'una botifarra cuita, una botifarra d'ou, una botifarra blanca, són semblants, diguem-ne, els ingredients de la botifarra de sal i pebre, la botifarra per coure?
No, són diferents. Amb una botifarra d'ou pots treballar amb papades, també pots treballar amb panxetes, amb magres, però són completament diferents. Els treballes d'una altra manera.
I com es treballa? A veure, jo ara si volgués fer una botifarra d'ou o una botifarra blanca, suposo que el que és important aquí també són els percentatges, que això deu ser secret de la família Ros i de Cal Estevet i no me'l diràs, no?
Sí, ara mateix això ens ho reservarem. Però bé, però es treballa d'una altra manera, les papades les escaldem per evitar... que hi hagi un excés de greixos, els magres mirem que siguin més infiltrats, per exemple, que amb una botifarra crua, les panxetes, busquem un altre tipus de panxeta d'un altre tipus de porc, encara que sigui més greixosa ja ens va bé. Bueno, busquem canviar una mica la matèria primera perquè el producte sigui diferent, no... tant amb una botifarra d'ou com una botifarra blanca, que per mi és completament diferent.
Tinc la sensació, quan t'escolto, que estic davant més d'un alquimista de les carns que no pas d'un carnisser, no? Que tothom veu allò, aquella figura del carnisser o de la carnissera, el veu a darrere del taulell, que talla carn, que talla un tall de llom, que talla una llonza, que posa unes botifarres, però el sentir-te veure, no?, allò de mirar si aquella carn té més greix infiltrat, que si no, que si aquell greix, diguem-ne, pot fondre més o pot fondre menys que la temperatura.
Sí. Bueno, és més la Montse la que m'ho diu. Tu ets com un alquimista, perquè em veu amb aquestes coses, no? I una mica això em ve degut al professor que vaig tenir, sobretot que ell, quan m'ensenyava a treballar al món dels paters, em marcava molt el tema de les temperatures, em deia, sobretot, no et passis amb això, sobretot els greixos, vigila fins aquí... I m'ho remarcava molt. I bueno, més d'una vegada m'havia tirat el producte per terra. Eh? Vull dir, era algo que tu feies un producte, feies una prova, i deies, ostres, això ha sortit boníssim. I venia ell, ho tastava, i deia, això no pot sortir.
Mira, ara aquí veig una llista que, bueno, no diré res de les quantitats que posa, però botifarra crua de xató, botifarra de tomata, formatge brí i orenga, botifarra de parmesà, alfàbrega i pinyons, botifarra de ceps, aquesta és més clàssica, botifarra d'espinacs, panses i pinyons, botifarra d'escalivada, botifarra de foie i poma, botifarra de ceba torrada, botifarra de préssec de l'Ordal, botifarra d'alls negres i xampinyons, botifarra crua de peu de porc i pernil, botifarra de rovellons, botifarra de carxofes, botifarra d'alls tendres, botifarra de farigola. Déu-n'hi-do, aturador, déu-n'hi-do. És a dir, sí que és veritat que no té aturador i que, clar, ara parlaves d'això, dels patès, que això ja és una altra dimensió també de les carns picades, no?
Sí, són emulsions, aquí treballes amb molts més greixos, i, però, bueno, clar, també dona per jugar molt. Vull dir, de fet, ara comencem a fer el paté de préssec d'Ordal i aquest any, a part de fer les barres que fem normalment, hem adquirit un autoclau i farem patés amb pot de vidre, que d'aquesta manera tindrem una conservació molt més llarga, perquè el que ens trobàvem era que la gent, sobretot amb el paté de préssec, me'n volien tot l'any, i això és impossible, perquè hi ha préssec durant l'època que hi ha, i d'aquesta manera ara podrem produir-ne més i podrà durar doncs, molt més temps.
Enric, estic pensant, com et deia ara, que aquesta manera, diguem-ne, de fer, podríem dir, aquest model de xarcuteria 2.0 o 3.0, no? El fet de que se separi, diguem-ne, la part de l'elaboració de la botiga, també, fa que, ara que parlem tant, sobretot el món de la restauració, del tema d'horaris, que sembla que, diguem-ne, que altres tipus de models de negoci esteu aprenent, no?, a que l'horari, diguem-ne, que la vostra vida no sigui només estar darrere del taulell i l'obrador, sinó que hi ha vida també, sobretot també, per anar coneixent coses i anar aprenent coses.
Sí, la veritat és que sí. Clar, nosaltres l'horari que fem és de matí. Aquí la gent que treballa amb nosaltres comença a les 6 del matí, acaben a les 2. N'hi ha un que sóc jo que comença abans i intenta acabar a les 2, però d'aquesta manera les tardes estan lliures per, no totes, moltes, per poder pensar i poder veure i poder voltar i poder fer. Moltes vegades les tardes es dediquen a fer proves, vull dir, perquè durant el matí és impossible i alguna tarda, pues, si ve de gust es fa alguna prova o no.
Però... Escolta, Enric, entre tu i jo, no seràs d'aquells que fa les proves a la tarda perquè els que hi ha al matí no la coneguin, la fórmula.
No, al contrari, ho faig perquè no tinc temps al matí. Al matí tinc que produir per poder servir els nostres clients i a les tardes intentes coses que han sortit o idees que t'han vingut al cap per provar-les i l'endemà tornar-les a provar amb tothom.
Va, escolta, fem una mica de rànquing. Quina és la botifarra que t'agrada més de totes les que fas?
De les crues, estàs parlant? A mi m'agrada molt la que porta ceba, torrada i formatge mental.
I de cuites?
De cuites, home, la botifarra d'ou amb croissant i pernil, que per cert la idea va ser de la Montse, no va ser meva, això, les coses clares.
Montse, escolta, tu ets una dona de poques paraules, però de grans pensaments, eh?
Bueno, una mica...
Clar. Escolta'm una cosa, i la que creus que és la més estrambòtica?
La més estrambòtica? Pues crua. Podríem parlar de la jalapeños.
Hòstia, aquesta és d'aquelles de... Aquesta es pot vigilar, eh?
Sí, no, però és curiós, perquè a vegades quan la fas la gent diu, escolta, me l'hem fet, però no podria picar una mica més? Sí, i tant, no hi ha pas cap problema, posem-hi més jalapeño. Això.
Suposo que t'has transformat també en un xarcuter d'autor, que si ve algú aquí i em diu, jo vull que em facis una botifarra d'això amb això, tu dius, la farem i a veure què passa, no?
Sí, clar, això es pot provar, s'ha de provar, si es creu que el que ens han demanat encaixa, s'ha de fer. Una altra cosa que després funcioni, però si no ho provem no ho sabrem mai.
Enric i Montse, moltes gràcies per obrir les portes de la fonda aquí a Cal Estevet, i mira, si us sembla, fem una cosa, que veig que la Montse està remenant per aquí. Agafem el cotxe i anem cap a Vilafranca a tastar botifarres?
I tant, cap al carrer Tossa de Mar 29, falta gent.
Enric i Montse, moltes gràcies.
A vosaltres, gràcies, Pep.
Gràcies, bona tarda.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I des del Sallarrim, a Rabós d'Empordà, històries i reflexions d'un vinyataire lliure. Per Jordi Esteve.
Simplement el vent em traspassa, això és el que passa. L'he fet jo, amb les mans, en un procés de transformació que engloba paciència i constància, el respecte per l'arbre. Amanir amb oli de les olives que un dia vas fer caure al terra. Deixar-te endur per allò que estàs fent. Respiro pols de fusta arreu. El propi fet em dóna calma i fa lògica una manera de viure dins un món tan fet. El temps i el detall. Sense control del temps, tot es difumina. El detall s'esvaeix. Només quan camines al costat del temps fas néixer el detall concret, allò únic, irrepetible, la teva vida. Ara ja només ens toca desfer. Tornar a ser arrel, buscar espurna dins teu, seguir l'essència i tornar a començar. Agafar un camí que no s'hagués dit mai, un camí, però, que et segueix al caminar, la teva vida. Brillaràs només en una cosa, en ser tu. Tota la roba ha quedat plena de pols d'arbre i em torno a seure a observar, esperant que passin coses. I simplement el vent em traspassa. Això és el que passa. Idees massives que t'han ofegat. Respira. Simplement el vent em traspassa. Fes teva la teva vida. Torna a ser l'amo del teu temps. La calma del fer, la vida de dir. Això ho he fet jo. L'he fet jo amb les mans. L'he ajudat a ser. T'estàs ajudant a ser. Que la vida torni a ser el detall, en petites quantitats. Deixar de ser de masses. És nits, ja, i el xot ha tornat. Simplement, el vent, simplement.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, la cirereta del pastís d'avui ens la porta el cuiner Paul Bocuse, que diu: la gran cuina pot ser un indiot bullit, una llagosta cuinada a l'últim moment o una amanida recollida del jardí i condimentada a l'últim minut. I això és el que ens agrada aquí a la cuina, aquí a la fonda, a vegades cuinar un bon guisat i a vegades una amanideta ben senzilla, això sí, amb bons productes. Adeu-siau i moltes gràcies. All guns away.
Good times, oh, good times, oh, good times.